Amb l'arribada de la primavera, moltes persones es preparen per gaudir del bon temps i la natura en flor, però per un altre percentatge de gent, això vol dir que comencen a notar els primers símptomes de les al·lèrgies estacionals. Esternuts, picor als ulls, congestió nasal... Per entendre millor aquest fenomen i descobrir com podem gestionar els seus símptomes, ens acompanya el doctor José Sanz, cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Doctor Sanz, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs miri, comencem per les preguntes, que jo crec que tothom vol saber una mica què ens espera aquesta primavera. Quins són els principals tipus d'al·lèrgies que es manifesten durant aquesta estació?
Bueno, com sabeu, quan parlem d'al·lèrgies respiratòries, hem parlat d'al·lèrgies perennes, que són les que són per exposició d'al·lèrgens, que són les partícules que ens donen, que ens poden donar al·lèrgia, que estan tot l'any, a l'atmosfera tot l'any, com per exemple els àcars. Però quan parlem d'al·lèrgies estacionals, que són típicament les que són primaverals, que es produeixen en determinades èpoques, normalment aquestes estan produïdes per la presència de pol·lens a l'atmosfera.
D'acord. I aquí a Sant Cugat, en concret, sabria dir quins són els principals al·lèrgens que hi podem trobar a la primavera?
El que es publica a Catalunya, els pol·lens al·lergògens més abundants són les coníferes de la família dels pins, el plàtan d'ombra, l'olivera, la parietària, l'avellaner i les gramínies. Com que és veritat que al Vallès no tenim tanta olivera ni tant avellaner com per exemple, a Tarragona, no? Però sí que tenim moltes coníferes, no? A Sant Cugat, en particular, tenim molts pins i molts plàtans d'ombra a molts carrers.
I tant, pins i plataners aquí, a dojo. Quins serien els principals símptomes que notaríem si tinguéssim aquestes al·lèrgies?
Bueno, com has dit tu, són els símptomes més típics, que són els de rinoconjuntivitis, que és una inflamació, irritació dels ulls, el nas i la gola, que produeix sobretot obstrucció nasal, rinorrea, que vol dir mocs al nas, estornuts, que són típicament seguits, no aïllats, sinó un darrere l'altre, cuixó als ulls, envergiment dels ulls... I, bueno, a diferència del refredat, no sol haver mal de gola ni febre i les secrecions solen ser clares i no verdes ni grogues. També se poden presentar símptomes de via respiratòria baixa, que diem, no? Que són símptomes d'asma, que no són tan freqüents, afortunadament. I aquests símptomes són la dificultat per respirar, opressió al pit, tos, pitos, i normalment aquests símptomes són típicament nocturns.
Val, per recapitular, que ho ha dit així molt ràpid, però per diferenciar-ho d'un refredat, sobretot en què ens hauríem de fixar?
Sobretot perquè el refredat normalment hi ha mal de coll, mal de gola, no? Que això, i febre pot haver, i sobretot els mocs solen ser més verds, no? I grocs, i habitualment amb les al·lèrgies els mocs solen ser és tipus transparent o fins i tot blancs, però no sol haver mal de coll i tampoc sol haver febre.
D'acord. I en quins casos recomana que visitem l'al·lergòleg o el pneumòleg?
Habitualment, les al·lèrgies respiratòries són molt comuns, són molt prevalents i no haurien de visitar als especialistes en al·lergologia ni pneumologia, tret dels casos en els quals no els símptomes no es controlen amb medicació de primera línia, com poden ser els antihistamínics.
I a partir de quina edat es poden començar a notar aquests símptomes? Ho dic perquè tinc una filla que just farà 2 anys d'aquí poc i no sé si hauria d'estar atenta.
No, encara no. Normalment el pic sol anar cap a la segona i la tercera dècades de la vida. Però normalment els nens no solen tenir al·lèrgies respiratòries. Al·lèrgies digestives sí, però al·lèrgies respiratòries no les solen desenvolupar sinó fins més tard.
Ostres, així que apareixen a partir dels 20 o 30 anys les al·lèrgies...
No, el pic.
El pic, val.
A partir de la segona dècada de la vida.
I s'ha estudiat, se sap, perquè algunes persones desenvolupen aquestes al·lèrgies al llarg de la seva vida i altres no?
Bueno, se sap que hi ha una predisposició genètica, no? Que si els pares han sigut al·lèrgics o tenen alguna al·lèrgia, hi ha més riscos de que els nens siguin al·lèrgics. I també hi ha una predisposició ambiental, però també intervenen, no és una única cosa. Hi ha l'estil de vida, l'alimentació, la contaminació ambiental, la flora intestinal, o sigui que és tot un revolutum que fa que produeix que hi hagi una predisposició cap a desenvolupar al·lèrgies.
D'acord, és que l'Organització Mundial de la Salut ja ha advertit que el 2050 la meitat de la població patirà algun tipus d'al·lèrgia. Esteu notant a l'hospital un augment en les persones que pateixen aquestes patologies?
A veure, les al·lèrgies són unes malalties de països de primer món i el canvi de tipus de vida en països desenvolupats cap a països desenvolupats, no? En països en desenvolupament cap a països desenvolupats, fa que a nivell global, a nivell de tota la humanitat, augmenten les al·lèrgies. Pel nostre territori, l'augment és gradual, no d'un any per l'altre, però sí que és cert que cada vegada hi ha més al·lèrgies, i no només respiratoris, sinó a nivell també alimentaris.
Ja. I aquí a casa nostra, a Catalunya, com es preveu aquesta temporada d'al·lèrgies? Hi ha factors meteorològics que puguin fer-la més intensa o més suau?
Bueno, segons la previsió de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que crec que va ser la setmana passada, que ho van publicar, enguany hi haurà una primavera molt carregada de pol·len, no? Però sembla que tots els anys diuen el mateix, però és cert. És a dir, cada vegada els hiverns són més suaus i els estius són, i les temperatures són més altes, i això fa que hi hagi molta pol·linització.
I les pluges d'aquests últims dies no poden haver ajudat a que n'hi hagi menys, o al revés?
No, al revés. Les pluges, avui en dia, ara mateix, només pol·linitzen algunes coníferes, comprar el xiprer, alguns, per exemple, també veien alguns arbres, tipus l'ametller, però sobretot el fet que hagi plogut ara, tot i que neteja l'atmosfera, farà que tinguéssim moltíssimes cerres i moltíssimes gramínies al mes de maig.
I pel que fa a la contaminació, té algun efecte aquest sobre les al·lèrgies primaverals? Pot afectar la qualitat de l'aire als pacients al·lèrgics?
Absolutament. Això ja els companys de la Vall d'Hebron ho van demostrar el 2017, van publicar un article científic molt important on van demostrar que les partícules del dièsel afavoreixen no les al·lèrgies, però diguéssim que en concentracions pol·líniques baixes fan que les reaccions al·lèrgiques siguessin més fortes. És a dir, és com si fos un efecte sinèrgic de les partícules del gasoil amb les al·lèrgies respiratòries.
D'acord, doncs parlem ara una mica de prevenció i tractaments. Com comentava abans, ja s'ha alertat que aquest any la primavera vindrà amb una pol·linització alta, tot i això també ha dit que ja fa anys que s'adverteix aquesta mateixa incrementació. Però quines mesures podem prendre les persones al·lèrgiques per minimitzar els símptomes?
A veure, si som a l'exterior, dur un mocador o una mascareta que ajuden a filtrar l'aire. De fet, durant el temps que van durar la pandèmia i els anys després que van tenir que dur la mascareta pels carrers, van tenir menys ingressos per asma, això està demostrat. També, com a mesura de protecció, les ulleres de sol o les ulleres de vista poden protegir els ulls, i si anem en cotxe, dur les finestres ben tancades amb filtres antipol·len. En arribar a casa, treure'ns la roba, rentar-nos els ulls, rentar-nos el nas, i si ens dutxem, també mullar-nos també el cabell. És millor estendre la roba dins de casa per evitar que el pol·len se quedi enganxat, i ventilar les habitacions, si pot ser pel matí, 5 minuts abans que surti el sol, i també rentar les verdures i les fruites abans de menjar-les.
Carai, ja feineta. Quines serien, a més, les proves que resulten més efectives per detectar que efectivament tenim una al·lèrgia primaveral?
Bueno, normalment el diagnòstic de l'al·lèrgia es basa en la presència de símptomes, com he dit, que són molt típics, com per exemple els estornuts, que són un darrere l'altre, però també hem de fer proves, un anàlisi de sang per veure la presència d'eosinòfils, que són unes cèl·lules que estan en relació als processos al·lèrgics, i monoglobulines de tipus E, i sobretot les proves de l'al·lèrgia, que és el que ens diran no només si són al·lèrgics, sinó a què són al·lèrgics.
Us recomana que es facin aquestes proves?
A veure, si el pacient té símptomes i sospita que és al·lèrgic, per supòs que sí.
D'acord. I pel que fa al tractament, quins són els tractaments més recomanats per alleujar els símptomes de l'al·lèrgia primaveral? I si se n'estan desenvolupant de nous?
Aviam, els tractaments els típics són els antihistamínics, que els d'última generació ja no donen tanta son com donaven els que els vells, com era el polaramine. No sé si algú té experiència amb el polaramine, però era un fàrmac que prenies i t'alleujava els símptomes d'al·lèrgia, però donava moltíssima son. Tanmateix, els sprays en corticoides nasals, les gotes antihistamínics per als ulls quan tenim irritació ocular, i en el cas de que hi hagin símptomes asmàtics, doncs haurien de fer broncodilatadors, doncs, tipus com els sprays, no? El Ventolin, com ara, no? Pel que fa als tractaments més nous, doncs hi ha una mena de tractaments que es diuen tractaments geològics, que són uns tractaments que són molt cars, que són tractaments que es produeixen amb un altre ésser viu, com pot ser ara cobayes i demés, que són fàrmacs que es donen en casos que són molt, molt, molt greus, al·lèrgies que són molt greus, que condicionen ingressos amb la unitat de cuidats intensius i que, diguéssim, que no es dona a la població general, perquè són molt cars.
Ja, doncs respecte als consells pel dia a dia que ja avançaves abans, per exemple, ventilar la casa 5 minuts al matí. Per què a aquesta hora? Què passa a les altres hores del dia?
Perquè les hores centrals del dia és quan hi ha més concentració polínica. O sigui que hem d'evitar ventilar la casa a les, diguéssim, a migdia.
D'acord, i potser també evitar sortir al carrer o espais on hi hagi molts dels al·lèrgens que a nosaltres ens afecten?
Bueno, sí, des de luego, si tens molts símptomes i saps que és un dia que bufa el vent, segons com bufi el vent, no? Perquè és un vent que bufa de mar, és un vent que treu el pol·len, però si és un vent que bufa, diguéssim, d'interior, és un vent que ve carregat de pol·len, pues, segons això, pues, a veure, són mesures molt, molt dràstiques, no? Quedar-se a casa, però a veure, si tu mires ja una app de la xarxa aerobiològica de Catalunya, i també ho pots veure pel web, i diuen quina és la previsió, i en dies que hi ha molta càrrega polínica, doncs potser, si eres molt al·lèrgic, doncs el millor que pots fer és quedar-te a casa.
I altres factors que puguin ajudar, com per exemple canvis en l'alimentació, podrien afectar el tipus d'al·lèrgies?
A veure, està demostradíssim que el que diuen els anglosaxons com la Western Diet, que seria la dieta moderna, els ultraprocessats, la bolleria industrial, els grans quantitats de greixos i sucres, incrementa la possibilitat de desenvolupar al·lèrgia i la severitat dels símptomes. D'altra banda, la dieta mediterrània protegeix la possibilitat de desenvolupar al·lèrgia. Està demostrat que les proteïnes, les vitamines A, B i E i minerals com el zinc i el seleni ajuden a protegir de l'al·lèrgia. Tot això té a veure amb la desregulació de la microbiota, que és són els bacteris que viuen als budells, que són el nostre tampó regulador de que fessin al·lèrgies o no, o que la severitat de l'al·lèrgia sigui més greu o no.
D'acord, si canvis en l'alimentació, portar mascareta els dies de més concentració, ulleres de sol, inclús mocadors, són bastantes mesures que es poden prendre de prevenció, però en general els pacients que heu tingut a l'hospital amb al·lèrgies greus, els prenen aquest tipus de mesures o la gent es resisteix una mica a fer segons què?
Bé, hi ha de tot, no? Hi ha gent que té al·lèrgia al gat i segueix amb un gat a casa, i hi ha gent que té asma greu i al·lèrgic i segueix fumant, per exemple, hi ha gent que no pren la medicació, però hi ha gent que és molt civilitzada, bueno, civilitzada no seria la paraula, no ho sé, però és molt, diguéssim que...
Obedient, potser.
És molt obedient, sí, no?, amb el que diem, i tot i així no poden evitar ingressos. La pol·linització, si el pol·len està a l'aire, està a la roba, la gent que surti a treballar, té que sortir a estudiar, està en les catifes de la facultat, està a tot arreu, així que és molt difícil aïllar-se amb una al·lèrgia ambiental. Tot i així, però bueno, si dintre del que pugui, si poden complir les mesures que hem dit, pues, evitarem que els símptomes siguin més emprenyadors, des de luego.
D'acord, doncs doctor José Sanz, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Segur que les persones amb tendències a patir al·lèrgies ho agrairan.
Moltes gràcies a vostè.
Espero que sigui una temporada de no gaires casos greus ni ingressos i moltes gràcies, ja ho he dit.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.